Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I jo crec que hi ha molta hipocresia amb tota aquesta qüestió. O sigui, és un tema tabú i és un tema que genera hipocresia. Fa uns minuts teníem unes persones que estan en aquest estudi drogant-se i ningú diu res, amb una droga legal. Aquesta nit, o aquest migdia, jo segurament també em drogaré amb una droga legal, que serà, aniré a dinar, em fotré un vi i potser si hi ha una sobretaula em fotré un gin tònic. Estem parlant de les drogues il·legals i de la hipocresia que envolta això. Has mencionat una companyia o una ONG, no sabria molt bé com definir-ho, que es diu Energy Control,
sí.
Que jo me l'he trobat, ara fa temps que no la veig, als festivals de música, sí. Que són uns tios que tenen una paradeta, perdó, rebullem una mica, Casablanca, oh, aquí se juega, no? Aquell policia que entra allà dins diu, aquí sempre se juega ilegalmente. Sí, la gent es droga, això és un fet, es droga legalment i il·legalment. I és un problema de salut pública del qual te'n pot parlar molta gent de la Generalitat, i et diran que el principal problema de salut pública amb les drogues és l'alcoholisme. Això t'ho dirà el senyor, el director general, que em surt el que ve sempre aquí a la ràdio a parlar-ne, t'ho dirà, i si no que em corregeixi algú si no és exacte el que dic. Ara, en aquests festivals s'assumeix que la gent es droga i aleshores en aquestes paradetes, a part de repartir informació sobre el tema, de les causes, de vigila, d'espai al consum, d'hidrata't segons quin tipus de drogues prenguis, amb la idea de no et droguis més, però ja que et drogues no la palmis drogant-te, perdona per la simplificació.
Exacte.
I al mateix temps,
si et drogues fes-ho amb relativa seguretat.
I tenen reactius, almenys a l'època que jo havia vist, tenen reactius. Amb els quals comproven què hi ha en aquella droga. Tu t'acostes allà amb la teva mica de cocaïna, amb la teva mica de no sé què, i dius, escolti, miri'm això què és. I llavors ells veuen que en realitat allà hi ha més guix que cocaïna, o hi ha cocaïna, o hi han posat un medicament que no sé què, o sigui, mesuren quina, no sé si dir-li puresa o fiabilitat o perill té aquella droga. Llavors això és una actitud o un comportament que jo crec que algú li pot provocar un... dir, hosti, com pot ser que passi això als festivals, però que em sembla una manera d'afrontar un problema de salut pública amb una certa responsabilitat, assumint que la gent es seguirà drogant. O sigui, és que, a veure, està prohibit teòricament drogar-se o no està prohibit drogar-se? El que està prohibit és el tràfic de drogues, la possessió i la tinença, però el consum no està prohibit teòricament.
Nosaltres al diari
llavors,
hem fet
tot algun... això és una bola molt gran en la que potser aquesta targeta que s'ha repartit no és la més afortunada. Entenc que el Martí estigui cabrejat i entenc que el doctor Pedrós també estigui enfadat, però o sigui, jo crec que hi ha una certa hipocresia general davant d'això.
Neus i no, Concepció
no,
i David.
No havia vist el tuit, l'he vist ara. No, sobre Energy Control, nosaltres al diari hem treballat a vegades amb ells i hem fet reportatges i és veritat que fa més de 20 anys que existeix i que certament el que intenten és que la gent no prengui més mal del necessari en el consum de les drogues, que en molts casos ja, per suposat, comporta el mal, no? I allà hi ha metges, també. Vull dir que és una entitat seriosa, no? No vull dir, perquè potser, certament, no sé si la targeta és molt o poc afortunada, però aquesta gent fa molt temps que treballen no només en l'àmbit de l'oci, sinó en col·lectius a més que moltes vegades tenen fins i tot desconeixement de les conseqüències del consum de drogues. Per tant, jo defenso aquesta entitat, eh?
Sí.
Més enllà de si aquest col·lectiu de joves doncs han estat més encertats o no amb la targeta, Energy Control fa bona feina.
Mentre anava donant detalls sobre la targeta, he vist a la Concepció que anava apuntant moltes coses.
Bueno, més que res perquè no sabia, m'he enterat arrel de que tu has explicat la notícia dels tuits i del que l'ha portat. Per mi és totalment desafortunada, jo em sap greu, però estic bastant a les antípodes del que deia el Pere. Desconec aquesta entitat, jo no vaig a...
De què deia el Pere?
No,
jo no dic, jo, de la
bueno, amb aquesta normalitat que parles de la drogadicció, no, jo no, ho no. Sento molt, jo no en parlo tan lleugerament, però dit
escolta,
això...
Aviam,
no, però cosa, no, deixa-me d'allò, jo descric, comparteixo més l'enfadament sí, del Martí i del doctor Pedrós que la teva normalitat.
Jo descric una situació que es produeix. Evidentment és molt millor anar a caminar per la Mola, menjar-te un entrecot a la brasa i beure't només una copa de vi, que no fotre-te'n 10, 7 gin tònics i després al darrere una ratlla. Evidentment, jo no he parlat de fer això en cap moment. Jo només he dit que hi ha contextos d'oci i que això és conegut per les persones que van a les discoteques, pels porters de les discoteques, pels responsables dels festivals, pels músics, per tot un seguit de gent, en què això es produeix. I que, evidentment, és millor que no es produeixi. És millor anar a caminar per la muntanya o anar a fer bicicleta que no pas fotre's una ratlla coca. Sí, això, que quedi clar.
En
el moment que es produeix aquest consum, hi ha un seguit de gent, com aquests d'Energy Control, que intenten que sigui el menys nociu possible.
Bueno, jo desconec aquesta entitat, no sé, jo deu, no vaig al mateix tipus de concerts que tu, perquè no he anat mai a un concert on coincideixi que hi hagi aquest tipus, aquesta entitat fent el que t'ho explicaves.
Jo he vist festivals, jo he vist grans festivals.
Per això jo com que, bueno, no sol anar a festivals, per tant, no ho he vist, la desconec i no tinc res a dir de l'entitat, perquè quan la desconeixes no vull opinar, no? Perquè ho faria des del desconeixement total. Ara, aquesta campanya, que és el que ens explicaves, que és aquesta targeta, jo la trobo totalment desafortunada. Estic convençuda que la Federació de Casals de Joves de Catalunya tenen moltes altres campanyes a fer, de promoció, de que la gent vagi més, participi més als casals, de polítiques de joventut, de què necessiten els joves, que a aquesta campanya d'aquesta targeta.
O dir el mateix sense donar-te la targeta.
Efectivament.
Dir el mateix sense donar-te físicament la targeta.
Efectivament. Aquí anava. No? Si és una campanya de reducció de riscos, doncs podem explicar els riscos sense donar la targeta, perquè que no t'incentiva, bueno, no, t'ho posa fàcil, almenys t'ho posa fàcil. Potser no t'incentiva, però te posa fàcil si et donen la targeta al rulo. Sí, però si et donen una targeta, un rulo i un suero, no? Diu que te donaven... Home, doncs ja t'ho donen tot, no? Per tant...
No t'ho donen tot, perquè hi ha una part que la posen els joves.
Bueno, sí, però si tu ja ho fas, perquè el que hi ha, doncs, per fer que es droga ho faci amb més seguretat, bueno, per mi és posar-li fàcil. Jo crec que és una campanya totalment desafortunada, que per evitar o per fer una campanya per evitar riscos més grans, es pot fer en campanyes informatives sense entregar res, perquè a part de que la targeta et digui, no, el que has llegit, quina informació més et donen sobre lo dolentes que són les drogues, sobre que hauries de deixar aquest hàbit, no hi ha més, a part de dir-te que no comparteixis el rulo. Home, sincerament, jo crec que està molt enfocat el que està enfocat, i per tant per mi és desafortunada. A mi m'ha sorprès, m'he quedat al·lucinada quan estava llegint, perquè jo he apuntat innocentada, que t'ho deies que apuntar, he apuntat innocentada i després he tingut que apuntar no, perquè de veritat que jo quan he començat a llegir els tuits he pensat que era una innocentada. Que no ho sigui, home, doncs sincerament jo ho trobo totalment desafortunat i preocupant.
David Fernández.
Diu que el Pere, crec que tenia raó una cosa, és a dir...
Jo espero que s'hagi entès el que volia dir.
Jo t'ho entès perfectament.
Podria estar d'acord amb que aquesta campanya de donar-te la targeta és desafortunada.
I a més...
Intento... Parlo del concepte de la hipocresia i de diàleg, o sigui que no s'entengui malament. Jo crec que, bueno, m'he intentat explicar el més
clarament. I intento portar-ho aquí i passar de l'anècdota a l'abast del tema, que en molts sentits és tràgic quan parlem de drogodependències i toxicomanies, i partint d'una evidència que ara consultava, que Barcelona és una de les ciutats on les aigües residuals més cocaïna i més ketamina tenen, vull dir que el consum és obvi que existeix en un país que funciona a base de bars, farmàcies i camells, i cadascú tria si es fot alcohol, si es fot ansiolítics o si es fot drogues il·legals. I és així, i els consums també, els consums farmacèutics d'aquest país...
Ja
a mi em recorda, a favor de la Federació de Casals de Joves, que ho puc entendre moltíssim, perquè ells sabran per què fan aquesta campanya, i estic convençut que és perquè detecten un ús molt extès de les drogues, però em recorda moltíssim a les sales de Benopensió, que tantes vegades el moviment veïnal ha hagut de defensar posant el cos, i me'n recordo l'estimat Joan García de la FAP, que a la Vall d'Hebron s'havia de posar, que és quan et donen la xeringa, et donen el desinfectant i et diuen que no comparteixis, perquè la reducció de riscos o l'evitació de malalties de transmissió és una prioritat també, que segur que el Jaume Pedrós també està d'acord. Ara, jo crec que sí que és una mica banal donar una targeta i un rulo, i em sembla, no sé si és prevenció de riscos o és... I és veritat, jo estic d'acord, molt d'acord amb el Sergi, jo recordo les festes majors de Gràcia.
Has dit Sergi?
Ai, de pena, perdó.
No, el Sergi Mas, és que en diu molt Sergi.
No, clar, ha vingut perquè ha sigut un...
Un lapsus.
Un lapsus total. Que també estaven els de passar el diamant, Energy Control, i estaven allà i detectaven, doncs, si la droga estava ben o mal tallada, si havien afegit o no productes tòxics, i etcètera. Però jo crec que el debat I pensant també, ara que parlàvem també de salut, en determinades unitats de la salut, dels hospitals de Catalunya, que quan veus el que veus, no, fas una reflexió, perquè la droga depèn de la relació que tinguis amb ella. I en fi, pot ser molt oci, i a vegades també, en fi, jo, la meva generació, en fi, pues, tinc gent molt cascada pel consum de drogues, i reconec així, com a experiència, del que deia el Sergi, que un dia en una assemblea amb 40 persones que fèiem un tadreso de drogues, la persona que dinava m'ha dit: quanta gent ha pres cocaïna? No? I això és parlant del 2003, érem 40, teníem 25 anys, i de 40 només dos no havien pres mai cocaïna. I jo em vaig quedar, perquè eren els meus col·legues, i dic: però cabrons, què feu, no? Vull dir, no és... Saps, jo crec que entra molt delicat, per això crec que o sigui, m'agradaria anar a passar de l'anècdota, que jo crec que també algú ha dit desafortunat, sí, o que no és el millor mètode, té no drogues, no? Pues igual el que aparentment el que hauria de ser prevenció pot semblar foment. I aquest dilema, hòstia, jo crec que és delicat, i a més la imatge amb el que talles la droga, no?
Clar, no ho sé. Mira, precisament, deixa'm afegir, David, aprofitant que tot ve arran d'aquesta piulada de Josep Martí, que la repiula Jaume Pedrós, després en comentaris en la mateixa publicació el doctor Pedrós contesta algun dels usuaris, i n'hi ha un que li pregunta si desconeix la reducció de danys, precisament de que això estàvem parlant, i el doctor Pedrós contesta: els conec i ho he defensat públicament des del seu inici controvertit, diu, però en aquest cas no sé veure que això sigui un programa de reducció de danys, potser la intenció és bona, però el material em sembla un despropòsit.
És que a més, si parlem en concret de la cocaïna, ja no dic la butxaca, i l'endeutament de molta gent jove, els efectes que té de dependència, d'addicció, de mil coses en la pròpia salut, hòstia, té uns efectes psicosocials i en l'autonomia personal, que després qui s'ha de pagar el tractament ha de tenir molts diners, i no tothom té els diners per pagar-se'ls. Per barris, com sempre, desigualment, aleshores.
No, anava a dir, i de devastació familiar. Exactament. Al marge de la campanya sobre la hipocresia, és que he recordat un article de La Vanguardia de fa pocs dies, l'he anat a buscar, el 3 de desembre, que diu: una diputada francesa desvela el consumo de drogas entre parlamentarios, e incluso entre ministros. No costa gaire tampoc trobar notícies sobre consum de drogues al Parlament britànic. Ho dic perquè això no és una cosa exclusivament de festivals de música.
No, vam fer una prova, crec que als lavabos de Westminster, no? I va sortir que hi havia ja més cocaïna que el cartel de Cali. I dos, ja que parlem de... No. I no faig broma, i pel país on estem, que jo sempre crec que la Neus m'ha escoltat dir unes quantes vegades, i a més, el paper estratègic de la península Ibèrica en el tràfic de drogues globals és una autèntica barbaritat.
O sigui,
els baixos fons de l'economia catalana i espanyola, i dic només dos o tres coses. L'il·lustre, als anys 80 i 90, advocat Joan Piqué Vidal està condemnat a 9 anys de presó, només va complir un, per blanqueig de capitals del criminal cartel de Sinaloa. El senyor José Mestre va ser nomenat empresari de l'any 2010, Montilla li donava el premi, i el dia següent va ser detingut perquè estava en relació directa amb els cartels de Colòmbia. Li deien Don, i els seus vaixells, que encara estan al port de Mahó a Menorca, es diuen Corsario i Cosaco. I en fi, i aquí a Sant Carles de la Ràpita, fa uns quants anyets ja, el número 2 d'Inxau Ronda de la Guàrdia Civil, tinent coronel Máximo Blanco López, va ser enxampat amb 6.000 quilos de haxís. Mai va entrar presó,
Home, sí, m'està venint al cap la maldat del dia, però no sé si dir-la.
Digues.
Hi ha gent que es passeja amb un iat amb un presumpte contrabandista, com el va definir el mateix afectat, que va dir: era contrabandista en ese momento.
Te veo dorado hoy. Espera.
A veure, un minut i mig i arribarem a un quart d'11 per tancar aquest tema. Per si algú ha enganxat el debat a mitges, o algú s'ha trobat directament la piulada d'aquesta targeta que diu té drogues, et drogues, que està repartida per la Federació de Casals Joves de Catalunya. Nosaltres hem parlat amb la federació i el que ens diu és això, que no és una campanya que busca incentivar que la gent es drogui, tot el contrari, sinó que les targetes formen part d'una campanya perquè no perquè els joves no es droguin, sinó perquè aquells que ja ho fan puguin minimitzar el risc de control. Digues, David.
És que m'ha vingut una recomanació només.
Sí.
És que parlen de jovent i drogues. Hi ha un documental que va fer Documentos TV fa molts, molts, molts anys, que a més és lliure accés, el trobareu a la Maroteca, que es diu Maria Blanca, que no és la que defensava la sanitat, és dels anys 90, que és una història brutal, que és l'equip de futbol de l'Arousa, que són joves, que s'organitzen contra la droga. De fet, l'escut de l'equip és nosaltres no ens droguem, en els contextos de, no?, de Sito Miñancos, Ouviña i companyia, i la història és com tots acaben morts per la droga. I és la mort del Pacho, que és l'últim que queda, que està al carrer demanant per la cocaïna, eh? I és, jo vull dir, que hem de fer prevenció i foment, i aquell documental és impressionant, de la Galícia dels anys 90. Maria Blanca.
Recomanació feta. Ara sí, ens va permès per clavar un quart d'onze del matí. Teniu gos? Pere, tu tens gos?
Jo no obriré la boca sobre aquest tema, perquè el tema dels animalistes i els mitjans de comunicació, els comentaris que vull fer per la ràdio, poden costar més d'un disgust.
Jo, de moment, només t'he preguntat si tens gos.
No tinc gos. No,
David, tens gos?
Però no tinc res en contra dels gossos, eh?
No tinc gos, però sóc biofílic.
Quan se m'acosta un gos, la carona una mica...
Per contraposar-me...
Concepció, tens gos?
Jo no, però a casa de la meva mare n'hi ha. Jo particularment a casa meva no, però a casa de la meva mare sí que tenim...
Neus?
T'hi portes bé,
eh? No tens gos. Per tant... Sí, vosaltres mateix, de moment, 4, 0 gossos. Tian?
En absolut.
Ui, 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 ja està, ja comença els tuits. Desgraciat, no tens ànima.
No, els gossos són molt macos. Jo només demanaria als amos que tinguin gossos que els eduquin. Perquè potser ells no els molesta que abordin i facin soroll, però a la resta de veïns sí.
O, en alguns casos, pot passar... algunes coses més greus. Fem una pausa per la bosseta, és de menys d'un minut i mig. Per tant, és que no us dona temps ni a... sonarà el primer anunci i ja tornarem a seguir amb un cas del...
No ens moveu, no pateixis.
No us moveu, no us moveu, perquè clar, clar, va, fins ara.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Aprofita aquest lot estalvi fins al 8 de gener. Una capsa de gamba llagostinera número 2 via Irassa. Dues ampolles de cava Brut Nature per Xet. I un gelat Carte d'Or, assortiment triple luxe, per només 28,95 €. T'estalvies 27,89 €.
Regalar és estimar. Comparteix la passió per MotoGP. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona, Catalunya. Ara 20% de descompte en l'abonament de 3 dies de Palús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener. Entrades a circuit.cat.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú? Ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest cap d'any.
Aquest cap d'any celebra la revetlla amb nosaltres.
Mentre fas l'aperitiu, mentre sopes, mentre fas el raïm i mentre celebres l'arribada del 2024.
Fes sonar RAC1 i RAC105.
Una nit d'emissió conjunta des de les 9 de la nit fins a les 6 de la matinada.
Amb una selecció de la millor música de revetlla, mesclada i presentada pel Jordi Delis.
Siguin quins siguin els teus plans per cap d'any, acompanya'ls amb la revetlla musical de RAC1 i RAC105.
Bones festes
i feliç 2024.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
10 i 18, ha sigut posar la paraula gos sobre la taula,
bueno,
i
ha sortit una paraula que no diré qui l'ha dit, perquè no diré qui l'ha dit, però que es veu que existeix una cosa que jo desconeixia, que és la candèmia. Està, fins aquí el...
Ara en parlarem. Ara en parlarem, si es vol manifestar la persona que...
No, no vol.
No, no vol. Anem amb aquest cas del contenidor del Mona-Racú, però abans recordeu, si esteu vivint alguna situació greu o surrealista i sembla que ningú us ajuda, feu-nos arribar al vostre cas. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del 669-1010-10, 669-1010-10. Una nota de veu breu, sobretot, no calen tots els detalls d'entrada. Si necessitem més informació, ens posarem en contacte amb vosaltres i us ho farem saber. Més enllà d'aquestes notes de veu breus al WhatsApp del 669-1010-10, també ens podeu escriure per correu electrònic a elmon@rac1 amb el número .net, elmon@rac1.net. Ara sí, entrem de ple en el cas de la Raquel, que és veïna de Calonge. Bon dia, Raquel.
Bon dia, Sergi. Bon dia.
A veure, Raquel, ens vas escriure un correu per denunciar el teu cas i de seguida ens va deixar ben parats. De fet, ja en parlarem més endavant, però el tema va generar molt debat dins del mateix equip del món. És un gos i la teva filla. Abans que res, quants anys té la teva filla o quants anys tenia en el moment en què es va produir els fets? I ara hi entrarem.
Sí, ara actualment la Laia té 6 anys, però quan van passar els fets que avui parlem, que era el febrer d'aquest any, tenia 5 anyets.
Va.
5 anys.
Què va passar?
Sí. Doncs era un diumenge a la tarda, després de dinar, vam decidir anar en un parc que tenim a prop de casa, que és el Parc de la Jovita, d'aquí de Calonge. És un parc, perquè us feu una mica la idea, tancat, ballat, hi ha barbacoes a dins, hi ha una font, és una pineda arbreda, hi ha un parc de salut a dins, un parc de salut a fora, i bueno, allà doncs hi van famílies, hi van persones, també hi van persones que tenen gossos a passejar el seu gos, però bueno, és un parc relativament petit i clar, els gossos no poden anar, no haurien d'anar deslligats. Llavors, bueno, nosaltres estàvem allà, el meu fill, el meu home, la meva filla i jo, el meu nen estava amb la bicicleta, la meva nena estava amb una moto d'aquestes elèctriques, i anàvem fent voltes per allà. Llavors, bueno, van entrar una senyora amb dos gossets petitons, i llavors va entrar aquest noiet, un noiet amb un gos que ens sembla com si fos d'una raça perillosa. Els gossos estaven deslligats, aquest gos que ens sembla de raça perillosa es va mossegar la cama de la meva filla. Sort que bueno, ella anava equipada amb tota una equipació d'anar amb moto, perquè nosaltres, el meu home és aficionat a les motos i tenim equipació d'anar amb moto. Llavors ella li va fer gràcia aquell dia posar-se l'equipació, per sort, perquè si no les conseqüències haguessin sigut molt pitjors. I bueno, va mossegar-la a la cama, la va tirar a terra, la va arrossegar un parell o tres de metres i llavors se li va tirar a sobre i la va mossegar a la cara. La nena cridant, vam començar a córrer, el meu home va començar a córrer més ràpid, va poder treure el gos de sobre de la nena, vaig arribar jo, em vaig tirar sobre la nena per protegir-la, per fer com d'escut, perquè el gos no... Si havia d'atacar algú que m'ataqués a mi, el meu cos, i bueno, llavors es va donar també la situació de que aquest noi volia marxar.
Va, un moment, ara ja anem, Raquel, perdona, sí. Perdona que et talli. Més sí, que res, per... Sí, sí. D'entrada, com està la Laia, ara, uns mesos després? Està bé?
Ara està bé, el que passa és que, bueno, continua tinguent seqüeles. Ella a la cara encara té la lesió dels dos ullals que li va clavar, una sota l'ull i una al costat dels llavis, diguéssim. Ja, a dia d'avui aquestes cicatrius encara són ben visibles. I a més, bueno, dir-te que en aquest parc que hi anàvem tan sovint mai més hi hem tornat a anar. Ella a més té ara temor des d'aquest dia als gossos, perquè bueno, donades aquestes circumstàncies se li ha generat aquesta fòbia, no? Aquesta por, i bueno, estem sempre alerta, no? Hi ha gossos, no hi ha gossos, hi haurà gossos, aniran lligats, no? Bueno, són aquestes situacions.
Deixa'm dir, Raquel, que justament hem penjat al Twitter del programa @elmonarracu un parell de fotografies que ens has fet arribar tu de la Laia,
sí.
I que mostren aquesta queixalada a la part de baix de l'ull, i sobretot que podria haver estat pitjor, és a dir, que en certa manera, no, que ara ho dius, dius a la Laia li ha quedat un trauma que li fan por els gossos, no hem pogut tornar en aquell parc, però que en certa manera podem dir que la Laia va tenir sort, perquè l'atac podria haver estat molt pitjor, és a dir, té una queixalada mossegades a la cama i sota l'ull, però és que podria haver anat la mossegada més amunt, més cap al nas o alguna cosa així, i podria haver estat pitjor. Per tant, si algú vol veure la imatge, no és una imatge que faci mal de veure, però sí que és una cicatriu a la cara d'una nena. Si algú vol anar a veure el Twitter, ho trobarà. Llavors, Raquel, entenc que en aquell moment truqueu a l'ambulància, aneu a l'hospital, què veu fer en aquell moment? I ara tornarem al moment en el que en dius que l'amo del gos se'n va anar, eh?
En aquell moment, jo estava això sobre la meva filla, intentant protegir-la, el meu home va fer que el noiet lligués el gos, perquè encara estava per allà pol·lulant el gos, i va impedir que marxés, perquè el que volia fer era fugir. I llavors jo vaig trucar a la policia local, que van venir ràpidament, ens van indicar que portés la nena a l'hospital, així ho vaig fer, i l'endemà el meu home va anar a posar la denúncia a la policia local.
I has dit que en aquell moment l'amo del gos va intentar marxar?
Sí, ell el que pretenia era marxar del parc, fugir, fins i tot, es va donar aquesta situació, esperpèntica, de que l'altra dona que hi havia amb dos gossets petits li deia que marxés, li deia vete, 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 i el noi, vull dir, és que va ser tot una situació tan surrealista que encara a dia d'avui
entenc, Raquel, que vau denunciar el cas, eh?
Sí.
Per quina via?
Denúncia...
Via civil, via penal?
Perdona?
Via civil, via penal?
Això entenc que és una denúncia,
ho desconeix. Vull dir, vau presentar una demanda i ja està. Vau haver de declarar?
Sí, al cap d'uns mesos, el juliol, ens van citar els jutjats per declarar, i, perdona, sí que és penal, ara ho estic veient, secció penal, aquí, que tinc els papers aquí davant. Ens van citar per declarar, llavors vam anar a declarar, i se'ns va dir que en breu se'ns tornaria a citar perquè hi anéssim amb la nena en una visita amb el metge forense per poder valorar les lesions, i així va quedar la qüestió. Vam estar esperant que se'ns cités, i llavors, això no ha arribat a passar mai.
O sigui, mai l'ha visitat el metge forense, la Laia?
Exactament.
D'acord.
Exactament.
Malgrat això, hi ha hagut resolució?
Llavors, clar, nosaltres estàvem pendents de que se'n cités per això, perquè el metge forense la visités, i en lloc d'això vam rebre ja una carta dels jutjats on es deia que el cas quedava arxivat, que es quedava sobreseït de manera provisional, que teníem 3 dies per fer un recurs amb advocat i procurador. Jo personalment no el podia fer, i això no, se'ns va escapar el temps de les mans, perquè 3 dies em sembla irrisori.
I
llavors no vam estar temps de poder-ho fer en aquest termini de 3 dies. Ho vam intentar fer després amb advocats, i no se'ns va permetre, perquè ja estava fora de
Raquel, termini. Quin era el motiu per arxivar el cas?
Doncs, sembla que pel que diu aquí, el Ministeri Fiscal va emetre algun informe sense més, que no tenim a disposició, que no el coneixem, i que a través d'aquest informe es sobreseix provisionalment aquesta causa, més que res perquè, sembla que no hi ha indicis. Diu, no hay indicios suficientes para atribuir el hecho punible al mencionado imputado, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia.
I ja està.
És el que diu.
Ja està.
i cita diferents articles, però bàsicament el que hem entès és això, que com que no hi ha proves per tirar això endavant.
Clar, però, és a dir,
en quant no s'ha fet en quant el metge forense no ha visitat encara la meva filla per determinar si hi ha prova o no hi ha prova,
això anava a dir que hi havia una visita pendent des de feia mesos, perquè recordem que això va ser al febrer, estem a 28 de desembre, estava pendent una visita d'un metge forense per valorar la teva filla, la Laia, després d'aquests atacs, però clar, si vau anar a l'hospital, entenc que hi ha un informe mèdic.
Exactament, sí.
On?
Hi ha un informe mèdic.
I aquest informe mèdic, ara em comenta el Martí Esteban des de la redacció, que aquest informe mèdic hi hem tingut accés nosaltres, l'hem pogut consultar, i precisament el que queda palès és que es parla de ferides produïdes per la mossegada d'un gos. Això queda estipulat en l'informe mèdic. Per tant, entenc que això es considera una prova. Raquel, deixeu un moment que afegeixi una altra veu ara aquí a la conversa. És la Cristina Bécares, que és advocada experta en dret animal. Bon dia i moltes gràcies, Cristina.
Hola, bon dia, Sergi, bon dia a tothom que esteu a la taula. Moltes gràcies per convidar-nos.
No, de res. Què li sembla el cas de la Laia? M'imagino que has pogut escoltar ara la conversa amb amb la Raquel. Què li sembla així d'entrada amb aquest últim element que explicava, que sense previ avís han arxivat el cas?
Clar, la problemàtica aquí que ens trobem, és a dir, jo us faig anàlisi des del punt de vista merament jurídic. Uh-huh. Des del punt de vista moral, òbviament, és una situació que no és plat de bon gust per ningú. Sento molt el que va passar amb la Laia, no m'agradaria viure la mateixa situació amb els meus fills, però des del punt de vista jurídic, que és el que a mi em correspon, clar, aquí el primer que necessitaríem saber és quina raça de gos és la que causa aquests fets. Uh-huh. Per què dic això? Mira, normalment sempre diem que no es pot estigmatitzar a un animal per raó de la seva raça, però és que en el tema dels delictes penals és molt important saber quina raça és la que va causar això. Per què? Perquè si és un... perquè ens entenguem, si és un tipus Yorkshire, perquè ens entenguem, no és un cos considerat com a GPP i, per tant, quedaria fora de l'esfera penal, d'acord? Si és un gos considerat com a GPP, catalogat com a tal, llavors sí que hi ha una circular de la Fiscalia de l'any 2015 que va dir que aquest tipus de fets podrien anar com a maltractament a través d'aquest gos, d'acord? Llavors, jo entenc, sense haver vist l'informe del Ministeri Fiscal, sense haver vist l'informe del Ministeri Fiscal, jo entenc que el gos, en aquest cas, no era un gos catalogat com a GPP, i per tant, tenint en compte que el dret penal ha de complir el que entenem com el principi d'última ràtio, és a dir, el dret penal és l'últim a el que podem anar. Llavors, per això, Fiscalia va dir que no podia continuar per via penal, i aquest és el motiu pel qual s'arxiva. Ja dic, això
per tant, Cristina,
ho dedueixo per altres casos que he portat similars, tenint en compte que no he vist a data d'avui aquest informe del Ministeri Fiscal.
Per tant, Cristina, l'error o el problema, per dir-ho així, ha estat anar per la via penal? És a dir, què s'hauria d'haver fet?
Clar, en aquest cas el que hem de tenir en compte és que sempre que hi ha un cas d'aquestes circumstàncies hi ha tres vies possibles, d'acord? Una d'elles és la via penal. El que passa és que la via penal no té... Bueno, li passaria el que li ha passat a la Raquel. No té viabilitat si el gos no és GPP. L'altra opció és la via administrativa. La via administrativa seria veure com té regulat Calonge tot lo relatiu als animals. Per què? Per demanar, primer de tot, veure quin incompliment de l'ordenança hi ha hagut, en el sentit de aquest gos anava deslligat en una zona que, per el que explicava la Raquel, era un parc familiar. Potser desconec com està regulat a Calonge, però potser no es pot entrar, o si es pot entrar ho desconec totalment. Llavors hauria de revisar això, i a banda també revisar si hi ha un protocol de mossegada de gossos, que a la majoria d'ajuntaments això existeix. Llavors, en aquest cas, el que es podria fer és informar a l'Ajuntament, que no sé si això s'ha fet per part de la família de la Raquel o no.
Això s'ha fet, Raquel?
No, ho hem fet, això.
D'acord.
Vale, no. Anava a dir, via administrativa, via l'Ajuntament, que l'Ajuntament obrís aquesta opció per valorar quina és la situació d'aquest gos, en el sentit de si té, o sigui, si per exemple necessita algun tipus d'especial, bueno, si pot ser que va catalogat com a GPP, uh-huh, o si és un gos que ha tingut un problema puntual o què és el que ha passat. És a dir, fer un, tot un seguit de seguiment. I l'altra opció que se decanava és la via civil. La via civil seria per demanar una indemnització per aquests fets. És a dir, no és via penal, sinó que el que es fa és que es presenta una demanda en els primers intenta extrajudicialment reclamar per les lesions que ha patit la Laia. Uh-huh. I en aquest cas el que s'hauria de fer és tenir tots els informes mèdics i tots els informes de seguiment per poder reclamar en funció de les lesions i les possibles seqüeles que hagi tingut. D'acord. És a dir, el fet de que la via penal s'hagi tancat perquè no és un il·lícit penal no significa que quedi tancada les altres dues vies. Uh-huh. Aquestes dues altres vies les pot fer. De fet, la via civil té 3 anys des que van ocórrer els fets.
Uh-huh. Cristina Becares, advocada experta en dret animal, moltes gràcies per intervenir i aclarir-nos aquests punts que imagino que també a banda de ser d'utilitat per nosaltres seran d'utilitat sobretot a la Raquel. Cristina Becares, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Raquel, deixem fer-te una altra pregunta també. Hi ha atestat sí. policial dels fets? No sé si va venir alguna patrulla, veu poder-ho explicar quan veu presentar la denúncia. Hi ha alguna mena de testar policial? Perquè clar, la Cristina parlava de que s'ha d'estipular la raça del gos, acabar de veure si és perillós, si no és perillós, etc, etc. Clar, això sí. deu ser feina de la policia en aquest cas.
Doncs la veritat és que ho desconec si hi ha testat policial, però entenc que sí, en quan se'ls va requerir perquè s'apersonessin al parc aquell dia, aquella hora i uh-huh. fessin una actuació policial, entenc que hi ha d'haver testat, ho han de registrar tot, per tant entenc que sí, el que passa que jo no el conec aquest testat.
Darrerament a Barcelona, Raquel, s'han habilitat zones on és legal deixar el gos deslligat. Són zones concretes, sí. delimitades, perquè els gossos puguin jugar i córrer amb calma i tranquil·litat. Saps si en aquest parc on van atacar a la Laia estava permès això?
No.
No ho està, eh? No. Per tant, l'amo va cometre, com a mínim, una infracció de salut lliure.
Exacte. Així ho pensem, així ho creiem, sí.
Raquel, en tot cas hem parlat amb Cristina que almenys ha donat una bona notícia, que és que per molt que la via penal hagi quedat aturada no vol dir en cap cas sí. que la resta de vies també quedin enfangades, sinó que hi ha possibilitats de prosperar, per tant, bones notícies en sí. aquest sentit. Qualsevol novetat, Raquel, qualsevol cosa, ens la fas saber. No sé si vols afegir alguna cosa, sí. comentar alguna cosa.
Bueno, més que res, agrair-vos que s'hagi fet ressò d'aquesta situació, d'aquest cas. Uh-huh. Agrair-vos també tota aquesta informació de la Cristina, perquè uh-huh. bueno, és de gran utilitat. I bueno, més que res, aquest altaveu que serveixi doncs, no només en aquest cas concret, el nostre, sinó que pugui servir també per altres casos, per altres situacions, per altres famílies o persones que es puguin trobar en aquestes situacions i bueno, que sigui d'utilitat també.
Raquel, abans de acomiadar-te, el Pere vas a fer una pregunta.
Sí, perdona. Hola, bon dia, Raquel. És que m'ha quedat bastant atenció tot el que anaves explicant, perquè, de fet, dius que no tens clar si ha testat policial o no, però has explicat que la policia va dir porti el nen a l'hospital, que és una cosa que no cal que vingui la policia per saber que quan un nen ha mossegat un gos l'has de portar a l'hospital. Llavors, em volia preguntar si tens... Clar, jo entenc que amb altres vals i amb tota la moguda doncs, no estàs pendent de segons quines coses en el moment de l'agressió cap a la teva filla. Però tu saps si realment el propietari del gos el va identificar algú? Si aquest senyor sabem si té un nom i un cognoms i consta algun lloc?
Sí, perquè a la policia local l'endemà dels fets, que és quan nosaltres vam posar la denúncia, ja l'havien identificat. De fet, bueno, en el mateix moment que va passar l'agressió el van identificar perquè el meu home el va retenir fins que la policia va arribar. Llavors el van poder identificar, hi ha els noms d'aquesta persona a la denúncia i l'endemà que vam anar a posar nosaltres la denúncia, llavors la policia ens va dir que el gos estava vacunat i que tenia totes les vacunes en regla, però no ens van dir res més.
I no saben quin tipus de gos era, ho dic amb què has explicat l'advocada, perquè sembla que és important o rellevant de quina raça era, o que hi hagués alguna foto, o que si van comprovar que estava vacunat, sabessin de quina raça era aquest gos.
Sí, la policia segur que ho sap. Sí.
Clar, el tema és que ella no ho sap.
Raquel, jo no ho sé.
Raquel,
gràcies per la confiança, una forta abraçada amb molts ànims i qualsevol novetat estem en contacte, d'acord?
Moltes gràcies, Sergi. Gràcies, que tingueu bon dia.
Gràcies a tu.
Adéu.
Són les 10:39, per tant 20 minutets i arribarem a les 11. Crec que això obre diversos debats sobre el tema dels gossos lligats, deslligats, els parcs, zones habilitades, tot de coses que acompanyen aquest tema. És veritat que aquí a la taula no hi ha ningú gos, per tant, m'agradaria, no sé si ara mateix està fent alguna cosa que li impedeixi venir, però si Jordi Ramos està lliure, sisplau que vingui aquí al...
Potser està passejant el gos, no?
Potser no, crec. No crec que anul·lari no volarà. No,
era una broma fora de...
No, que vingui el Jordi Ramos un moment i abordem aquest debat aquí a la tertúlia ara de seguida.
RAC 1.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps...
Per això...
I jo aprendré a cuinar.
Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Aliments d'Aldi, ja ve Nadal. Qui té la millor qualitat?
La pinya!
Aquesta setmana tens la pinya per acomiadar l'any a només 0,79 al quilo. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi.
Tens internet? Aleshores, atenció!
Let's go!
Perquè arriba el descompte de final d'any de MediaMarkt perquè acabis l'any de la millor manera. Només avui gaudeix d'un 15% de descompte en la millor tecnologia a MediaMarkt.es i a l'app. Aprofita que queden poques hores.
La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Si connectes les postres de l'àvia amb el teu oncle tocant Nadales amb l'ampolla d'anís, amb la il·lusió dels nebots obrint els regals, el teu Nadal es torna molt millor.
Connectar energies amb els teus millora el teu Nadal. Connectar energies tot l'any millora la teva vida. Repsol et desitja bones festes.
Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç. Grup Social 11.
El per què de tot plegat.
Jordi Ramos, bon dia.
Molt bon dia.
Com a propietari de gos. Has vingut en qualitat de propietari de gos. A veure, qui vol començar? Concepció Brai, per exemple?
Bueno, no, jo el que deia, no? A mi m'ha sorprès el fet de que anés directe via penal i que via penal arxivés sense donar no la possibilitat dels 3 dies per fer recurs o el que sigui, no? Que és el que ens explicava la Raquel, sinó la possibilitat de discutir per penal, no, possiblement, no sembla ser, perquè aquest gos no és GPP, no? Uh-huh. Una perillós, diguéssim, però que no se'ls expliqués que tenen les altres vies, que la Cristina explicava que sí, que sí, sí, que tenien, no? I un altre dubte que em queda. Hi ha atestat de la policia local, segur, perquè la policia local, ella ha dit que va reaccionar molt ràpid i es va personar, per tant, si et persones hi ha atestat, el marit de la Raquel, per tant el pare de la Laia, va posar una denúncia. Per tant, l'Ajuntament també n'ha de tenir constància, sí, d'aquesta denúncia. És a dir, que potser parlar amb l'Ajuntament per saber quin tipus de gos és o quin... No? Perquè l'Ajuntament sí que n'ha de tenir constància si hi ha hagut una denúncia. Però ja t'he dit, més enllà del cas, que és molt greu, eh? I efectivament, i això no ha de passar, i aquí, per mi, el responsable és l'amo del gos, eh? Perquè no sé si es pot portar de xatanar o no a la zona on estava, no ho desconec. La Raquel deia que no. Jo he de dir que jo, que l'Onge, hi tinc molta relació i desconec en aquest parc si es pot portar de xatanar o no al gos. Però sí que és veritat que la Raquel diu: jo em vaig tirar sobre la meva filla, el meu marit va treure el gos. La meva pregunta és: i el propietari del gos què feia mentre el seu gos estava atacant a una nena de 5 anys? És que, no sé, jo no tinc gos directament, però si el tingués, jo penso que si el meu gos fes alguna cosa així, la que es tiraria sobre el gos, la primera seria jo, no?
Sens dubte.
És que sí, Jordi, que tens... Vull dir, també he de dir que aquest detall m'ha sorprès, de dir, bueno, i el propietari del gos? No, el propietari del gos només volia marxar. No reacciones tu,
clar, que
gos,
potser també és el primer espantat, eh? Més enllà dels pares de la Laia, bueno, i de la pròpia, no?, nena, potser el propietari del gos també és el primer, doncs, que llavors... es troba el seu gos fent això i no saps com
llavors reaccionar. Potser falta responsabilitat aquell qui té un gos. En aquest cas, no parlo dels persones que tenen gos, que és tot el respecte, només faltaria, però clar, bueno, no sé, a mi m'ha faltat també aquest detall, de dir, bueno, i el propietari del gos l'únic que sabem és que volia marxar.
A veure, David Fernández.
Uf, què? Sí, no reconec la meva, no? La meva coneixement de...
No, al final...
Tot i ser molt animal i molt animalista, vull dir, sí, que a mi em cauen molt bé, no ho sé, no, jo estic bastant d'acord amb el que deia la... quan explicava el cas la Raquel, i celebrant que, no?, que mesos després, doncs, la recuperació, no?, sigui tot el bo que està sent. Clar, em perdíem la causa judicial, no?, perquè jo crec que hi ha quatre, quan deia la Cristina, no?, o sigui, hi ha la penal, hi ha l'administrativa, hi ha la civil, però jo deia també la mediació, no?, és a dir, si tu ets responsable, jo crec molt en la justícia restaurativa, que centra més en reparar el dany que no en multiplicar els càstigs, i per tant jo crec que si fos
és
meu,
el paper de l'Ajuntament una mica, no?
I tant, i fer la mediació i dir, escolti, el cost de la... No? El cost, no? Ja només el mèdic sanitari, sinó també la por, no?, el que costi això, saps? Doncs, i no va faltar anar a un jutjat, perquè com també deia la Cristina, amb molt bon criteri, el dret penal és l'última ràtio, és a dir, abans d'arribar una denúncia, o sigui, jo crec que pràcticament fins i tot diria que qualsevol propietari, propietària de gos, li passa això, i la primera de fer és trucar i el dia segon i dic, escolta, en compte amb mi, que és 10, saps? O com arreglem, sí, o perquè, com arreglem això,
és a dir, aquí
la resta em costa molt entendre això,
hi ha una banda del tema que és òbvia, que és ara la que ara exposàveu vosaltres dos, que segurament és un dels elements que ha portat la Raquel a escriure'ns a nosaltres, de dir, aquí ningú ens ha guiat, ningú ens ha encaminat per on s'havien d'encaminar, l'Ajuntament no ha dit res, la policia va fer la feina justa i ja està, després anem al jutjat per la via penal i ningú ens diu que potser haurien d'anar per la via civil. Això és un element. L'altre és, estem parlant d'un matrimoni amb dos fills en un parc, un nen amb una bicicleta, una nena amb una moto d'aquestes elèctriques i un gos deslligat que ataca una nena petita i que de miracle no li arrenca un ull. Aquest és l'altre element.
I que el propietari només vol marxar.
La gran... Parc. Tinc molts amics i familiars que tenen gossos i és evident que la majoria són responsables, però és veritat que no n'hi ha, i els que hem tingut nens petits i hem anat a parcs de Barcelona, una ciutat on ja sabeu que des de l'any passat hi ha més gossos que nens, no? Doncs és veritat que a vegades la convivència no és fàcil, bàsicament perquè com que, per exemple, parlo del que conec, no?, que és Barcelona, hi ha molts pocs parcs, molts pocs espais per nens, molts pocs espais per gossos, i llavors què acaba passant? Que els espais per nens i per gossos moltes vegades és el mateix, no? Aquí l'Eixample, per exemple, doncs són aquestes petites illes, petites perquè no sé què, i tot i que els espais pels nens estan ballats, doncs la gran majoria de propietaris ho respecten, però és veritat que hi ha propietaris que no, i a mi em passava, jo quan anava al parc amb el meu fill, havia vegades que havies de dir, si us plau, bueno, primer sempre tancaves la valla, però després havies de dir, si us plau, no deixis que entri aquí perquè és on estan els nens, no? I segurament doncs, hi ha llocs on és més fàcil tenir un gos perquè hi ha espai, i per tant pel propi animal i també pel propietari és molt més fàcil. Hi ha determinades races, crec que això estaríem d'acord el Jordi que ho sap més, hi ha determinades races que és més fàcil que puguin viure en una ciutat que altres, no? Jo a Barcelona he vist huskies, al costat de casa meva hi ha un local comercial que té un husky que està tot el dia allà tirat a la catifa, que fa una pena veure'l, perquè és evident que no ha de viure, que no ha de viure aquí. En canvi, hi ha races, doncs, que és més fàcil, no? Però certament el lloc, no, el parc, és segurament un dels llocs més complicats a l'hora de que puguem conviure tots, no? Els nens, els pares, els propietaris dels gossos i els gossos.
Jo crec que aquí acabes de dir una cosa que és clau, que és la convivència. És a dir, tots vivim en un mateix món i no, jo no trobo cap mena de sentit a la gent excloent a pensar que els gossos han d'anar fora o, en aquest cas, els nens han d'anar fora. És a dir, jo penso precisament doncs, que hi hagi gent irresponsable amb els seus gossos no ha de per què obligar a que cap persona pugui portar un gos a un interior d'illa. En qualsevol cas, hauria d'haver-hi alguna sanció per aquestes persones. Igual quan durant molts anys hi ha hagut un problema a Barcelona i en determinades zones de Barcelona, com finalment els gossos van acabar marxant del Turó Parc perquè estava ple de merda, perquè ningú no la recollia. I aquest era un problema que estava focalitzat en aquest cas, en aquesta zona concreta, perquè ens ho havien dit des de l'Ajuntament, però més enllà d'això, era un problema generalitzat, jo m'atreviria a dir, a tot Catalunya, que amb els anys, doncs mira, a base de campanyes, de conscienciacions i tal, s'ha anat resolent. És a dir, que hi hagi gent irresponsable no té per què afectar-nos a tots els altres, com en qualsevol altre cas de la vida, perquè riscos, accidents, es poden produir amb qualsevol tipus de fet, persona, estria, vehicle, animal, qualsevol d'aquestes coses, no? Jo sincerament estic molt en contra d'aquestes actituds tan radicals en aquest cas, no? com quan a vegades em trobo de, jo què sé, pues, jo recordo quan van anunciar que podrien entrar els gossos al metro i una amiga em va dir, i els nens què? I vaig pensar, què? Vull dir, clar, la incompatibilitat jo no la veig per enlloc.
No, sempre i quan el propietari del gos sigui responsable. És que jo crec que en el parc possiblement és on has de ser més responsable, perquè hem de conviure-hi tots.
Sí, una altra cosa és el que deia la Neus, que també tenim un problema. És a dir, a Barcelona hi ha més gossos que nens, i hi ha molts pocs espais per gossos. Evidentment, i per nens, d'acord? No et dic que no.
Pels dos.
No, i que llavors han de conviure, clar.
Sí, han de conviure. Estarem d'acord. Jo què sé, jo per exemple visc al centre de Barcelona, tinc el Pipicant més proper que tinc està a 5 cantonades de casa meva i potser allò fa 20 metres quadrats. A mi hi ha hagut gent que m'ha arribat a insinuar que el gos s'hauria d'aguantar i no pixar ni cagar fins que no arribi allà i que només corri allà i que només s'hi estigui allà, i això és que clama al cel.
Clar, però llavors tornem a la responsabilitat, això, no? Hi ha propietaris de gossos que porteu l'ampolla d'aigua i està molt bé, i de fet hi ha ciutats on és obligatori, hi ha propietaris que no, i llavors jo que també visc al centre i vaig a primera hora del matí a treballar caminant, doncs en fi, has d'anar esquivant, saps què vull dir? Llavors està bé que els que tornem al que comentàvem abans, si al final és la responsabilitat del propietari, sí. La gran majoria ho són, però n'hi ha que no, i per tant, doncs, benvinguts tots aquells que porten l'ampolla d'aigua i que recullen, i això, és veritat que hi ha hagut conscienciació, i hi ha hagut multes que també han ajudat a que la gent, doncs els que no volien recollir-ho de motu propi, doncs ho acabessin fent.
Sí, la Cristina feia referència que les ordenances municipals en relació a la tinença d'animals, que regula tot el que estem parlant, són importantíssimes. Evidentment, bueno, jo pensava que ja era per tot obligatori, us dius algunes ciutats, jo donava per fet, a Girona ho és, has de portar la bossa per recollir.
Sí, la bossa, si dic
l'aigua. No, les dues coses.
Aquí,
no, les ordenances municipals de tinença d'animals que es van anar actualitzant o que es van fer noves i han portat això perquè són uns mínims, no? Si el gos fa un pipí, doncs amb l'aigua la neteges, i si fa cacona, doncs amb la bossa la reculls. És més, no? Fins i tot al principi, ara ja no, ara jo crec que ha anat a menys, es van posar màquines dispensadores de bossas, sí, perquè ningú tingués l'excusa
de no
porto que no la porto, però, no? Tant, que després sí que és veritat que molts ajuntaments les van anar retirant.
No són els gossos, això queda clar, no?
El problema són alguns propietaris.
Alguns propietaris, evidentment. Sí, com és com el que condueix temeràriament, eh?
No, i també jo m'atreviria a dir que aquí una obertura de mira també estaria bé en general per la societat, perquè en la determinada de les persones igualment, no? Perquè a vegades, és el que et deia, hi ha determinades actituds. Al darrere de casa meva hi havia dues cantonades en què els edificis de la vorera tots tenien un cartellet de el que el teu gos no pixi aquí, en el meu portal, i al davant als arbres un cartell de que el teu gos no pixi a l'arbre. I jo pensava, què vols que faci amb el gos? Vull dir, ja vaig amb la meva ampolla, ja vaig amb el meu gos, ja intento cuidar-me com bonament puc, però escolta, hem d'entendre que estem en un sol planeta, en aquest planeta tenim tots drets a poder-hi viure.
És que potser s'ha de regular la presència de gossos a Barcelona, ja que es regulen tantes coses, i potser no hi pot haver 170.000 gossos a Barcelona. Va? O sigui, no? Perdoneu? A veure, escolta, en una ciutat on regules els metres quadrats de la terrassa i si et passes un pam t'apareix una patrulla guàrdia urbana que fot un retrato de dalt a baix, que si tens una terrassa que ha de tancar a les 12 o a la 1, tanques a les 12 i 5 i surt el propietari histèric perquè entraran i m'expropiaran tot el restaurant perquè vindrà l'urbana i tot això, on hi ha 1.000 ordenances a complir, potser algú ha de parar-se a dir, escolti, 170.000 gossos a una ciutat que té tants metres quadrats, que té el mar per una banda, té la muntanya per l'altra, l'Hospitalet i Badalona pels altres extrems, no hi caben tants gossos.
O potser el que ens hem de plantejar és que una ciutat que ha anat evolucionant al llarg de la història s'adapti més a una ciutat plena de gossos.
Bueno, no, però si et diu la
Neus... gossos no vol dir exclusivament, evidentment, però més gossos dels que hi havia fa uns anys.
Si no
ho dic jo, són les dades de l'Ajuntament, des de l'any passat.
Encara construïm més espais per gossos que pels nanos. Ho sento, eh? Amb tot el respecte és el carinyo i no sé, no voldria parlar de jerarquia dins de les diferents espècies. I assumint...
No, jo tampoc, però si arriba un moment, i ara no... Evidentment no vull incentivar res, no? Però si objectivament arriba un moment en què es multipliqués molt més la quantitat de gossos que la...
No m'agrada dir prou.
No, o potser hi hauria d'haver-hi més espais per gossos perquè és una ciutat adaptada als seus habitants.
Home, és esperi... jo crec que bueno, estic molt d'acord amb...
Tampoc crec que s'arribi aquí.
Amb el Jordi,
més espais verds, sí, i més espais de convivència, sí, ja que parlem d'ecologia
urbana.
Clar, jo, si hem de regular alguna cosa, jo abans prefereixo regular 7 milions de tocs.
Comunista m'està agafant la mà. Aviam. És que cada setmana tenim el nostre moment de
glòria
i carinyo.
No, que jo regularia 7 milions de turistes abans.
Bueno, doncs mira, parlem-ne. Però és que aquests donen calés, els gossos més foten que cagar i pixar. Ja, però donen alegria als propietaris.
Donen alegria, fan companyia, i és que li fa il·lusió tenir-los, formen part de les famílies, hi ha molts elements.
Deixa'm plantejar un moment, i ara tornem a Calonge, perquè hem parlat de dins de la ciutat, però és que ara m'ho comenta un amic també. El bosc, els gossos han de poder anar deslligats al bosc?
Jo que camino bastant, m'emporto molt en sols també, perquè la distància és, a vegades estàs caminant per dalt la serrada i clar, ve el gos corrents i no saps quin gos és, i l'amo no corre tant com el gos, saps? I a vegades t'emportes en surts, sí,
bueno,
sí.
Sobre el tema que l'Onja, si se'm permet, el que és legal no sempre és just, o sigui, està clar que la qüestió de la que estem parlant no ha quedat ben resolta. Evidentment no cal tancar el propietari del gos aquest en qüestió a la presó durant dues setmanes ni en dos anys, però trobar una manera de reparar, de compensar, de fer justícia o de que es produeixi alguna solució que tingui unes conseqüències. No pot ser tu que tinguis un gos que quan s'hi mossegar un nano, tranquil·lament aquí no passi res.
Però bé, li ha dit que ara hi ha altres maneres de poder-ho tirar endavant.
Sí, la Cristina explicava.
Un amic també m'envia un missatge, diu, el problema són els amos que adopten o compren, error garrafal, fet de comprar un gos sense saber la responsabilitat que és tenir-ne. Diu, fins i tot un jersei és més perillós que... Vull dir, si no rep una bona educació, qualsevol gos pot ser perillós. No són un objecte. I un altre tema,
correcte,
diu, és tenir un gos de més de 15 quilos, per exemple, en un pis de 50 metres quadrats a Barcelona, on no pot tenir totes les seves necessitats bàsiques.
Ja que si ens volem posar a parlar de drets, també podem parlar dels drets dels gossos, no? O sigui, igual els gossos el que voldrien seria viure en un lloc on poguessin córrer i no haver d'estar lligats i sortir un cop al dia a fer un pipí i caca i la resta del temps estar jaient amb una alfombra. Vull dir que el debat seria una mica ampli. Té sentit tenir una
ciutat,
té sentit que els gossos visquin en una ciutat o els gossos el seu lloc natural no és exactament aquest. És com, no sé, és com tenir peixos en una peixera. si ens ho mirem així.
Però un moment, en el moment en què un gos arriba al món, a vegades la millor vida que pot tenir és la d'una ciutat. Jo, per exemple, tenia un llebrer fruit de la quantitat d'abandonaments que es produeixen al sud d'Espanya amb gossos de caça. Doncs són gossos que pateixen unes situacions bàrbares. El meu, per exemple, havia estat d'un caçador, tenia una orella tallada perquè ja no servia per caçar. Doncs jo, sincerament, estic convençudíssim que el meu gos va ser infinitament més feliç en un pis del centre de Barcelona i havent de sortir lligat que abandonat a qualsevol carretera de Sevilla.
No ho dubto, Jordi, però un llebrer, jo no hi entenc, de races de gossos, però un llebrer tinc la sensació que és un gos que el que li agrada és córrer.
Sí, però curiosament, clar, jo ja el vaig tenir de gran, curiosament el llebrer és un tipus de gos que té poc greix i en el fons corre molt, però no necessita córrer molt. És a dir, feia un sprint i es quedava parat. Una altra cosa, per exemple, és un labrador. Aquests sí que necessiten cremar el que no està escrit. Però jo, per exemple, tinc una veïna que ara se li va morir fa poc, però és una senyora que tenia problemes de visió, tenia un gos d'assistència que era un labrador que necessitava córrer el que no està escrit perquè havia de cremar una barbaritat i com a mínim 4 hores al dia que havia de... Doncs aquella pobra dona amb 70